dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? L'Anabel Fernández és la directora de nutrició de Coa Center i ens acompanya justament per parlar de temes de nutrició. Anabel, bon dia.
Bon dia.
Hem anat tractant diversos temes, però hi ha un tema que és un dels grans temes, que és l'alcohol dintre de les dietes. El tenim molt assumit. La dieta mediterrània sempre ha treballat amb el vi, sobretot, però també hi ha tota una mitologia al voltant de que si és sa prendre vi o cervesa, que no és realment el que hauria de ser, no?
Sí, jo crec que s'escolta molt això de la cervesa rehidrata, després de córrer fes una cervesa, que és molt hidratant. També una copeta del vi al dia és bona pel teu cor.
És antioxidant.
És antioxidant. Tot això, bueno, ve perquè hi ha gent que li interessa que es diguin aquestes coses i, per altra part, perquè la gent ens interessa escoltar el que ens interessa també.
Clar, necessitem que ens diguin que és una mica sa, perquè clar, ho tenim tan integrat en la societat nostra que és molt difícil no trobar-te amb uns amics i fer una copa de vi.
Mm-hmm. Ho sé. Sí, sí, és molt normal, la veritat.
Però tu ens diràs ara quina és la quantitat d'alcohol idònia per la salut, que és...
Zero.
Si algú esperava sentir alguna altra cosa, doncs no. Segons l'Anabel és zero. Mm-hmm. Però ara ens explicarà
segons,
per què.
Segons sí. l'Anabel, segons no, l'Organització Mundial de la Salut i exacte. Totes les organitzacions mundials.
Mèdiques, de veritat, mèdiques, fetes sí. a consciència sí, 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 i sense interessos pel mig econòmic.
Exacte,
no?
Exacte.
És el que estàvem dient abans. Moltes vegades aquests estudis responen a interessos econòmics.
Exacte, sí, 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 sí. Vas una miqueta darrere moltes vegades. Quan veus la notícia, vas a buscar l'estudi i comences a rascar una miqueta i veus d'on venen aquests estudis, que estan una miqueta sesgats en el que diuen. Però al final el que hem de pensar és que l'alcohol és neurotòxic, és hepatotòxic, és a dir, és una toxina pel cervell, pel fetge, i és procancerigen. És causa de més de 200 malalties i trastorns del nostre cos, amb la qual cosa... sa no és. Això és el primer que ens estan dient des de les organitzacions mundials, que diuen que quan menys alcohol, millor. I que no s'ha pogut veure que hi hagi una dosi a partir de la qual pot ser segura. A vegades hi ha, a vegades hi ha coses que diuen, mira, fins aquí pots prendre, però si passes d'aquí ja és poc segur. En el cas de l'alcohol, diuen que qualsevol possible benefici que tingui, perquè sí que és veritat que quan veus aquest estudi diuen, és que són antioxidants, que són vasodilatadors, és que tenen aquestes característiques que fan que siguin bons pel teu cos. I sí que tenen antioxidants, i els antioxidants són bons, però hi ha fruites i verdures que tenen antioxidants, també no cal que prenguis una copa de vi. Uh-huh. I clar, el que passa és que també tenen alcohol, i l'alcohol té totes aquestes característiques que no són bones pel teu cos.
Per tant, ens queda claríssim, de totes maneres, dit això, perquè tu sempre dius que t'agrada treballar també sense generar estrès, uh-huh. Això no vol dir que una vegada ja som conscients de que no ens va bé, podem prendre una copa de vi si estem en un sopar concret, compartint-ho, sent conscients de que el que estem fent és el mateix que faríem quan et prens un gelat i saps que no et va bé per la teva salut, etcètera, etcètera, no?
Clar, al final sempre parlem de que la salut és molt més que el que mengem. Llavors, moltes vegades quan diem aquests missatges, els dietistes ens diuen que, oh, que talibans, que no podem menjar de res perquè no ens deixen. Nosaltres no diem que no puguem beure o menjar, simplement hem de beure sent conscients de que això no és un benefici per la nostra salut, però que ho fem perquè ens agrada i perquè ho volem fer en aquell moment. I llavors, bueno, pues si potser una persona s'està prenent dos copes de vi al dia perquè és molt sa pel seu cor, pues potser diu, mira, pues m'ho deixo per quan surti amb els amics, és quan gaudeixo d'aquell moment, o prenc aigua quan tinc set i el vi el deixo per gaudir-lo en un moment X amb la meva parella i ja està, reduem el consum i el gaudim quan l'hem de gaudir, però no l'estem prenent o l'estem venent com una medicina pel nostre cos quan concretament és tot el contrari, realment.
Doncs val la pena i és molt necessari recordar-ho perquè tenim tendència a adaptar la informació al que més ens convé.
Sí, això es diu escolta selectiva, que exacte. Tots el tenim. Escoltem el que ens interessa molt escoltar.
Recordem-ho, l'alcohol no és sa, Això no vol dir que si un dia prenem una copa, que siguem conscients que estem prenent alguna cosa que no ens ajuda, però que en aquell moment ens dona una certa capacitat social. Direm-ho així, no?
Exacte.
Molt bé, doncs, Anabel Fernández, moltíssimes gràcies. Us seguim a Coa Center, que no ho hem dit, però qui vulgui seguir més informació, tenir més informació d'aquest centre, està a www.coacenter.com.es. Quasi. Doncs www.coacenter.es. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Noemí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Avui volem parlar d'una petita, gran editorial que acaba de complir 10 anys, Raig Verd, una editorial que vol donar més espai a obres inquisitives, compromeses, valentes, inconformistes i exigents. Això és el que ens expliquen i que volem que ens expliqui avui la Laura Huerga, que és editora, és l'editora d'aquesta editorial. Benvinguda, Laura.
Moltes gràcies.
Moltes ganes de sentir i que ens expliquis una mica la història d'aquests 10 anys d'aquesta editorial, que jo estava comptant ara repassant i dic, uns 114 títols, m'has dit més.
Sí, sí.
Aquests són els que surten al catàleg.
114 en català, uns 120 ja, diria, i uns 60 o 70 més en castellà, o sigui, prop dels 200 ja, i molt contentes perquè precisament aquest any hem encetat dos segells editorials nous.
Indòmita i Duna.
Indòmita, que és el segell de literatura infantil juvenil a partir de 12 anys, amb els mateixos valors de Raig Verd, amb compromís feminista, antiracista i amb, bueno, amb aquesta voluntat de que es llegeixi bona literatura, no?
Clar, vosaltres dieu i expliqueu, ens agradaria que els nostres llibres col·laboressin a formar una societat on cada vegada hi hagi més persones interessades en ser actors i no només espectadors del seu temps. Que bonic, sí. Si tothom llegís...
És estimular el pensament crític, o sigui, llegir es pot llegir molt, però pots llegir coses que realment no et facin fer-te preguntes, no? Sobre el que t'envolta, sobre com és així, per què és així, a què respon tot això, no? I nosaltres volem que aquests llibres, també els de literatura juvenil, evidentment, sobretot, potser, doncs estimulen aquest pensament crític i aquest qüestionar el per què les coses són com són.
També repassant els títols i al principi pensar, diria que ara hi ha més dones que homes, però sí. Tu em deies, bueno, potser al principi no era així. Explica'm una mica aquesta visió.
Jo ho atribueixo a la nova onada del feminisme, hi ha un canvi de paradigma claríssim i en el món editorial també, i jo no em feia aquesta pregunta, els primers anys de Raig Verd són més masculins, hi ha molts autors homes, i ara n'hi ha, però no en el percentatge que hi havia, que era molt alt, no? I jo mateixa me'n vaig adonar que anant a fires, a festivals, d'on comprem i venem drets, només t'ho farien homes. O sigui, que quan jo vaig fer aquest canvi, després feia la pregunta, bé, però amb aquests valors del que demano, bona literatura, tot això, no tens cap dona? Perquè és que m'ho farien només homes. O sigui, jo havia comprat homes, però també perquè només m'arribava això, no? I amb aquestes preguntes, els agents literaris també es van posar les piles, van començar a oferir més dones, i ara igualment costa molt, O sigui, hi ha molta més feina per publicar dones, però creiem que és la nostra obligació, la nostra responsabilitat fer-ho.
A més, una de les obres últimes que també heu publicat va en aquesta línia, perquè justament explica el títol Com destruir l'escriptura de les dones. És ben clar, no cal explicar gaire cosa més, no?
No cal. Però fem mai jo la pregunta de com pot ser, no?, que no m'hagin arribat referents, com pot ser que hi ha una escriptura feta per dones i per què no ens arriba, no? Perquè tot es redueix a Emily Dickinson i Virginia Woolf, no? No pot ser, no, hi ha més, estic segura. I buscant, vaig veure que la Joana Ras havia escrit aquest assaig fa 40 anys, que és d'una vigència i una actualitat increïbles, perquè t'explica com és que no tenim aquests referents. I clar, ja ho fa en clau d'humor, perquè jo crec que si no la realitat se'ns fa insuportable, però arribar a analitzar la crítica del moment, i hi ha coses com, per exemple, hi ha un moment que de Cins Borrascosos un crític escriu, seria una obra mestra si l'hagués escrit un home. I dius, home, reduir-ho a això, no? Em sembla molt simplista.
Sí, sí.
Però també té la capacitat d'analitzar com és que tota aquesta estructura funciona i ningú la qüestiona, i diu, és que de vegades només per mantenir aquesta estructura masclista i sense canvis, només cal ser ben educat, no? Llavors, amb bona educació no, el que fas és mantenir aquestes estructures de poder, no? I aquestes jerarquies. I m'agrada molt per com aconsegueix, no, fer-te també canviar a tu, posar-te aquestes ulleres liles i veure un món diferent.
Un món diferent que ens ajuda a veure en aquests títols que aneu publicant. Novetats que teniu més recents, a part d'aquesta que estàvem dient ara, de com de destruir l'escriptura de les dones?
Sí, doncs en la mateixa línia està un altre assaig que hem publicat, l'Ona de la Ment, d'Úrsula Caleguín, un altre referent, no, de l'escriptura universal, premiada al National Book Award com a cànon de la literatura universal. I ella en aquest llibre parla d'escriptura, literatura, és un llibre que feliços llegirem tots aquells que són bons lectors per veure com s'arriba a escriure els grans llibres que s'escriuen de la literatura i com és el procés d'escriptura, no? Però també per escriptors, evidentment, i per qualsevol que s'estimi els llibres. També fa aquesta defensa, no, de la biblioteca com a element essencial democratitzador de la cultura, no, de la cultura i del pensament, i com de necessàries són perquè al final sigui un funcionament més democràtic, no, a la vida i la societat en general.
Segur, la democratització també del pensament. I és fonamental que la gent jove també s'hi enganxi al món de la lectura. I sí, fonamental, i crec que bastant difícil, cada vegada més. Però, no sé, ara heu obert aquest camí, no?, amb la col·lecció Indòmita.
Hi ha unes dificultats afegides, evidentment, les noves tecnologies, les xarxes socials capten, no?, i ofeguen aquest temps, no?, que els adolescents dediquen a l'oci i, evidentment, al plaer de la lectura, també. Nosaltres també pensem que oferim bons continguts, els joves poden sentir-se més cridats,
segur,
no?
Segur. Per això m'agradarà també que ens diguis aquests dos títols, sí, que has portat aquí avui, doncs, que m'agradarà que ens els comentis perquè a veure si algú s'enganxa també dels adolescents, i que a vegades són llibres per adolescents, però que podria llegir tothom,
sí,
no?
Sí, en realitat jo els he llegit amb un plaer brutal, perquè
edat, potser a vegades és una mica, però bueno, pot ser una guia, no?
Sí, posem a partir de 12 anys i llavors l'aventura comença. Doncs hem començat per un clàssic de la literatura, que és el Castell ambulant, que hi ha aquella pel·lícula del Miyazaki, que és aquest anime japonès que ens agrada tant, no? Tipo Totoro, sí, sí, i Ponyo, sí, sí, i totes aquestes pel·lícules.
Que atreu molt també la gent jove.
Sí, ara, molt boniques.
És una estètica i una cultura que és molt atraient.
I tant. Doncs hem recuperat el clàssic en el qual està basat aquella pel·lícula, que és El castell ambulant, de la Diana Wynne Jones, també una altra referent, una altra escriptora dona que volem reivindicar, i és la història d'un mag i, bueno, és la història d'una dona que la converteix en una dona molt gran, una velleta, i ha de recórrer a un mag perquè l'ajudi, però és un mag molt egoista, molt egocèntric, i haurà d'ella d'enfrontar-se a aquest mag per aconseguir la seva ajuda, no? Hi ha tota una aventura, i si coneixeu la pel·lícula, el llibre és encara més interessant perquè li dona moltes més voltes a tot, hi ha moltes més capes, i és un llibre meravellós. I després està aquest altre que hem publicat.
Mascota.
Sí, Mascota, Kaweke Emezi, escriptori, que està publicant llibres. Ara va publicar fa poc en Periscopi un de literatura adulta. Nosaltres publiquem Mascota i el següent, que és Bitter, que és la preqüela d'aquest, el publicarem l'any vinent. És un llibre super premiat, té moltíssims premis i a més ha sortit en moltíssimes llistes com a llibre de l'any. I és un llibre que desafia segurament moltes de les coses que els propis adults hem llegit sobre aquest tema. Parla de la violència que reben els nens, i ho parla des d'un lloc i amb un llenguatge que jo crec que és molt interessant que els nens el llegeixin perquè puguin detectar i veure que hi ha violència envers ells o envers els seus companys, i de vegades per tu mateix o per als altres, no?, per ajudar-los.
Reconèixer-la, identificar-la i, per tant, posicionar-se.
Sí. I a més, ella, la protagonista, és una nena trans que creix en una ciutat on diuen que ja no hi ha violència, i evidentment això no és veritat, no? Que ja no hi ha violència, que ja no hi ha monstres, que els monstres ja no existeixen. Ella descobreix que sí que hi ha un monstre en la seva ciutat, intenta dir-los als adults, però què fan els adults? No la creuen. I ella ha de demostrar, no?, ha de fer aquesta lluita, aquesta aventura amb el seu amic, no?, per demostrar que els monstres encara existeixen. És una història molt bonica perquè amb aquesta metàfora dels monstres, no?, aconsegueix arribar tot un tema que seria com molt complicat de fer arribar als nens, i jo crec que ho fa d'una forma magistral amb una mascota, que és aquest monstre ple de plomes i meravellós i gegant, que jo crec que és molt necessari i molt interessant.
Doncs segur que sí, ens han agafat moltes ganes de llegir i, com dèiem, Raig Verd és un segell de garantia literària que volíem avui subratllar i recordar aquests 10 anys. Moltíssimes gràcies, Laura.
Gràcies a tu, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Avui volem reflexionar sobre cap on anem com a societat i on estem. Però m'explico. A la generació dels boomers els preguntaven què volien ser de grans i ho tenien molt clar. Caps, jefes, amb jota. Havien vist passar massa penúries com per no anhelar una vida més abundant. La generació X volien ser futbolistes, cantants, inventors, astronautes. Avui volen ser influencers o narcos. I no és broma. I això no ho dic jo, això és el que afirma Nacho Barraquer, que és gestor de felicitat i autor del mètode El Jefe amb G. A més, ha publicat llibres La teva vida ideal té un preu i el més recent Mata el teu cap, desperta el teu jefe amb G. I ara, d'aquí molt poquet, traurà un llibre solidari que es diu Manual per ajudar gent a trobar feina. Nacho, molt bon dia, un plaer tenir-te aquí.
Bon dia, una mica.
Anem per parts, perquè clar, aquesta afirmació ja és contundent, i és que és veritat, no? D'enquestes de col·legi i estudis que va saltar l'alarma, i volen ser narcos. Volen guanyar els diners fàcils. Què està passant?
Està passant que jo crec que hi ha una mancança molt forta de control parental, això és el primer. Mm-hmm. Els pares no saben on estan els seus fills. Jo he vist molts pares, perquè em dedico al món d'empresa sobretot, i parlo amb molts directius i em diuen, no, si jo ja sé on estan els meus fills, estan a Instagram, i li dic, a quina de les seves comptes, no? Perquè té la que vol que tu vegis, mm-hmm. vol que vegi la seva mare, mm-hmm. però tenen uns altres que tu no t'enteres, no? Hi ha altres xarxes socials que no tenen ni idea. Abans treien els pares el cap per la finestra i sabien en qui jugaves. Avui no tenen ni idea. Ells tampoc saben en qui juguen, perquè també hi ha perfils falsos, que això és un tema molt perillós, és un tema molt... Podríem entrar, però és més complicat.
Sí, clar, del món de les xarxes socials i de què s'exposen i de com aprenen les coses ja des de molt petits a través de tutors que no saps ni qui són, no? I que segurament no estan en el millor costat de la vida a vegades.
No, és, al final, jo sempre dic, les xarxes socials és el Tibidabo dels pederastes. És així de clar. O sigui, poden fer un perfil fals, ja és el que fan, i estem entrant en un món molt perillós, però els pares es pensen que controlen, no controlen res.
No.
Després, a Netflix mateix deia allò dels narcos, perquè quan es va estrenar la sèrie Narcos a Netflix, hi havia una clenxa de cocaïna a la plaça Callao a Madrid, que deia Blanca Navidad. I això no va haver ningú que va dir ei...
Zero conseqüències.
La llibertat d'expressió està molt bé, però, han d'haver-hi uns límits, no? I, clar, la sèrie Narcos la veien nens de 10-12 anys. Clar, sexe, pasta fàcil i fora de les garres d'Hisenda, imagina't quin món tan fantàstic per un nen d'un adolescent de 15 anys.
Això és el que han après. No? Això és el que han après en aquesta generació. Tu parles també de milions d'infants dilapiden els seus millors anys enganxats a TikTok. TikTok seria també ara lo pitjor de lo pitjor?
Mira, jo crec que Facebook va ser la digitalització de les tribus urbanes. TikTok és la digitalització de l'heroïna. O sigui, són drogues pures i dures. TikTok és una addicció brutal. Està comprovat que, i no per nens i pares ja, té un algoritme i té una manera de treballar que quan tu entres és molt difícil sortir. Pots estar 2 hores mirant tonteries, perquè són tonteries, desgraciadament, la majoria de les coses. No vull tampoc dir que tot és dolent, però dilapiden hores i hores. Clar, què volen les xarxes socials? Que estiguis al màxim de temps possible, perquè així monetitzen el teu temps ficat a la pantalla. Als polítics, què els interessa? Que no pensis. Llavors estan els dos encantats de la vida. A les empreses, que són jo treballo, quin és el problema? Que volem gent que pensi i que dediqui el seu temps a fer un món millor. Hi ha una mitjana d'hora i mitja al dia de nens a xarxes socials. Això després d'un any són 600 hores. Jo he calculat que això són uns 170 llibres. Tu t'imagines 170 llibres en un any, el que faria el teu cap i el teu futur? Jo em vaig llegir un llibre només, en un viatge de Barcelona a Bucarest, un llibre, i em va motivar tant que vaig muntar una empresa amb 10.000 euros, no amb un milió, 10.000 euros, i va facturar més d'un milió d'euros al cap d'un any. Amb un llibre, imagina't, amb 170 a l'any.
Sí, sí. I en brutal. Aquesta edat t'entendre, no? Que t'estàs formant.
Exacte.
Això és el gran perill.
Estan, com diu l'Emilio Duró, atocinados sí. mirant les pantalles.
Vam tenir la sort d'entrevistar-ho a l'Emilio Duró i ens encanta també. Tu dius que avui tots aquests joves carregats d'espanes es consumeixen els seus millors anys arruïnant les seves possibilitats d'abundància veient com uns altres, que sí que les tenen, fan imbecilitats. A més, m'agrada perquè utilitzes paraulotes.
No, és que a mi m'encanta. L'altre dia deia, de veritat, l'altre dia sentia que la gent que diu paraulotes,
sí,
en el fons són grans comunicadors, i jo vaig dir, home, no, són uns maleducats, que deia la meva àvia, perquè jo sempre dic paraulotes, sinó, és un maleducat i tal. I jo crec que no, crec que la paraulota és molt gràfica, sí. No has d'explicar molta cosa, no?
I a més a vegades ha de ser irreverent, no?
Jo ho soc. Jo, qualsevol que vegi vídeos meus, saben que si fitxes a Nacho, fitxes un políticament incorrecte. Dic el que em dóna la gana i el que penso i no tinc cap mena de filtre. Però és veritat, estan fent imbecilitats tot el dia. O sigui, hi ha gent mirant com un altre que és famós està menjant espagueti.
Uh-huh.
O sigui, dius, hòstia, jo estic mitja hora veient com fa, o com estan, un tipus Gran Hermano 24 hores...
Uh-huh.
I al final jo crec que és un problema de les xarxes socials, de que els nens volen trobar la seva validació social, que tots hem tingut, tots els 13, 14, necessitem l'aprovació social. Ells l'han digitalitzat a les xarxes socials. El que passa que en comptes de fer coses interessants, fan tonteries. Hi ha gent que ha mort fent els típics challenge que hi ha a TikTok. Hi ha gent que ha mort. Va haver-hi un que es deia el Blackout Challenge, que era... De no respirar fins que, bueno, donava un baío, no?, que diuen al sur, donava un baío i feia gràcia, no? Van morir dues persones que van denunciar, però diuen que van morir més de 80 persones al món. Més de 80 és 5 vegades els atemptats del 17 d'agost a Barcelona. 80 persones és gairebé el 70% dels atemptats de l'11 de març a Madrid. El que passa que estan a una Kuala Lumpur, l'altra a Chicago, vull dir, no els veus, no és tangible, no és un accident, no és un atemptat que tu pots veure i és tangible a la teva vista. Però han mort 80 i pico persones, nens, de fet, nens. És brutal, o sigui, jo ara que sóc pare, el que costa tirar endavant una criatura, de temps, de diners, de logística, de no dormir, mira la cara que foto, hòstia, i dius tot això, i quan té 13 anys, es mor perquè un subnormal li ha dit al TikTok que deixi de respirar.
A més, algú que per ells són referents.
Bueno, és que són, clar, és que abans, saps què passa? Que els referents nostres eren els nostres pares i els nostres professors.
Uh-huh.
Ara els pares no hi són a casa perquè han de treballar els dos, pel que dèiem abans, per pagar un lloguer. Han de treballar els dos, amb el qual no tens relació amb els pares. Els pares es pensen que controlen, no controlen res, són analfabets digitals, la gran majoria. I els seus referents són influencers de 14 anys que estan a una casoplón allà a Los Angeles, gravant contingut, amb una agència que ho controla tot. I això són els seus referents.
I amb aquesta generació és amb la que les empreses han de gestionar, és amb les que han de treballar. Tu dius, et fas la pregunta també, som a temps de parar aquesta epidèmia de joves que anhelen ser influencers, ser virals i...
A veure, som a temps. Jo és que últimament ja no sé si som a temps de moltes coses, perquè vivim en un món, abans deien un entorno buca, entorno buca és del Pleistoceno, vull dir, entorno buca no, estem en un món ja incomprensible amb tot el que està passant, no? Jo crec que som a temps, però depèn dels pares. Als pares els ha de donar formació en xarxes socials, perquè al final aquests nens que dius, no, estan enganxats mirant com menja espagueti un xinès a Tòquio, que està allà fent contingut, aquests nens t'han d'operar d'un atac de cor, seran els cirurgians dels teus fills quan siguin grans, aquest és el futur, i estan enganxats a una tableta. Això és el problema. Es pot arreglar? Sí, es pot arreglar. Els pares, control. Abans, o sigui, la clatellada digital, la colleja de tota la vida que et fotia el teu pare quan feies una cosa que no estava bé, jo dic, falta la clatellada digital, al bon sentit, el control parental que no existeix. Els pares arriben cansats, no tenen ganes de saber res, pensen que controlen, no controlen res.
Mm-hmm. És una pena. Tu també diferencies el jefe amb J, que és potser la meva generació el que hem tingut més a la referència, i pares del jefe amb G. Explica'ns aquest concepte.
Mira, el jefe amb G és de gestor de felicitat. És un joc de paraules que jo em dedico al món d'empresa. Llavors, jo m'he donat compte que els jefes amb J, els antics, patriarcals, orden y mando, blanco y negro, serie cuéntame, ja saps, aquests eren dels boomers, els que els meus pares i els meus avis van viure. Després les persones tenien alguna cosa a veure, llavors van sortir els líders. Bueno, això puc estar 3 dies explicant-ho, però molt resumit, els líders, que tothom parla líders, com l'último grito, els líders és dels anys 90-80. I jo dic que ja fa 20 anys que anem amb retras, perquè els millennials i els centennials demanden un cap amb unes evolucions, sobretot de soft skills, d'habilitats blandes, molt més desenvolupades, que són els gestors de felicitat. I això és el que jo faig a les empreses.
Clar, gestors de felicitat. En aquí sí. També n'hem parlat, però és difícil, no?, que relacionem a vegades la idea de felicitat amb una empresa, justament la generació que l'estan gestionant, no? I és potser aquí la clau que hauríem de trobar, que les empreses donguin valor a aquesta felicitat, o ja se li dona?
Hi ha que sí, n'hi ha que no. El que tinc clar és que empreses que es dediquen a això, el retorn de la inversió, el famós ROI, és brutal. Jo he sigut CEO, director general en tres multinacionals, he implantat el meu mètode i una empresa que estava a la ruïna, en 5 anys es va vendre per 300 milions d'euros.
I que només canviant aquest concepte de la felicitat?
També alguna cosa hauré fet bé, no? Suposo, a part de canviar l'ambient.
L'estic convençuda.
Però et diria que...
Els números també, no?
Sí, no, però el 70% et diria que és canviar la metodologia de tractar les persones. Quan la gent és feliç, treballa millor, més temps, té millors idees, és més creativa, diu la revista Forbes, que és un 85% més creativa una persona que és feliç respecte a una persona que està a la mitjana. Llavors pots donar el doble d'idees que una persona normal. I és brutal. O sigui, això canvia les coses. I és que, a part, jo sempre dic una frase que dic que els millennials i els centennials, el talent jove, no canvia d'empresa, canvia de cap. Llavors, si no som capaços d'entendre'ls com són ara, perquè ells, el seu objectiu de la vida és ser feliços. Els de la generació X era superar el nivell econòmic i cultural dels nostres pares perquè van invertir a la nostra educació. I dels grans, dels boomers, era simplement supervivència econòmica. Ells volen ser feliços els joves i nosaltres estem amb la mentalitat de fa 30 anys. Estem equivocats i aquest és el problema de les empreses avui.
Podríem quedar-nos amb aquest missatge esperançador una mica, no? Volen ser feliços, està molt bé.
Això
perquè,
està fantàstic.
Perquè la nostra generació potser vam estar una mica tontats en aquest sentit.
Jo tinc claríssim, és un missatge feliç. El problema és que la felicitat de vegades es troba al món tangible i no el virtual. I segur. És cada vegada estan més a prop de la gent que no coneixen i més lluny de la gent que els estima. I aquest és el problema.
Doncs amb aquest missatge ens volíem quedar avui. Volíem reflexionar sobre això justament perquè creiem que pot ser molt útil per tots, de les noves generacions i els que ja fa uns anys que rondem per la vida. Moltíssimes gràcies, Nacho Barraquer. I recordem, d'aquí molt poc, el llibre solidari, que com dèiem es podrà trobar per Amazon, has dit?
El ficaré a Amazon i es dirà "Es fácil encontrar el trabajo de tus sueños si sabes cómo". No sabia com fer un títol més llarg. He fet tot el que puc, saps?
Repeteix-lo tu, sisplau.
"Es fácil encontrar el trabajo de tus sueños si sabes cómo".
Doncs molt agraïts que publiquis aquest llibre perquè, com tu deies, és gratuït i, per tant, ens ajudarà, deies, ben amb mals temps.
Ben amb mals
temps. Ens ajudarà a potser que sigui més fàcil trobar feina.
Sempre hi ha oportunitats. Aquesta és la diferència.
Doncs moltíssimes gràcies, com dèiem, Nacho Barraquer.
Gràcies
a
vosaltres, merci.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia. El 10 de desembre de 1933, Ràdio Associació de Catalunya inaugura Ràdio Girona EAJ38. Aquesta estrena representa la descentralització per primera vegada de les emissions radiofòniques catalanes. A partir d'aquell moment, les programacions de l'emissora principal integraven també les emissions locals i es creava la primera xarxa radiofònica privada al país. A nivell mundial, Aló, Aló, amb les veus de Carmen Miranda i Mario Reis, ho petaven.
Aló, aló, responde, ti gostes mesmo de mim de verdade.
Aló, aló, responde, responde com toda sinceridade.
Aló, alô, 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 responde,
el 1933, aquí la ràdio, tot i la dificultat de la qualitat de gravació, presentava la cançó popular i tradicional de casa nostra, interpretada per grans veus de l'època com la de Gaietà Renom. Per exemple, aquesta cançó de taverna.
A la taverna d'en Mallol s'hi riu i plegueja. A la taverna d'en Mallol molts hi entren amb lluna i en surten amb sol. A la taverna d'en Mallol s'hi veu i s'hi juga. Dels diners que hi entren no se'n torna sol.
En aquell temps, les emissores importants disposaven d'una formació musical pròpia. Ràdio Associació tenia la seva i segur que temes com aquest que sentim figuraven al seu repertori l'any 1933. Ràdio Girona, que pertanyia a la mateixa cadena, i participava de la mateixa manera. Mesos després, batejaven Ràdio Lleida i finalment Ràdio Tarragona, completant així la primera cadena de Ràdio a Catalunya. Les quatre emissores havien de vestir els gèneres radiofònics per expressar en català els diferents estils d'una programació: entreteniment, informació o esports. La inauguració de Ràdio Girona va ser un valor que esperonava la llengua catalana i el sentiment d'arrelament al país.
Taverna d'en Malló, no tot són rialles. En la taverna d'en Malló n'han tancat les portes en
La primera pedra, amb Noemí Polls.
En el viatge d'avui ens traslladem al centre de França, una regió coneguda pel foie gras, per l'ànec i les trufes, amb un munt de castells, coves prehistòriques i on podrem fer un passeig amb gavarra pel riu Dordonya. Avui coneixerem el Perigord Negre i ho farem de la mà del nostre company de serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui ens portes a un lloc que segur que tots n'hem sentit a parlar, el Perigord. Què té d'especial aquesta regió?
Mira, sens dubte la seva gastronomia, ja ho has dit ara a la introducció de l'espai. És un paradís pels amants de l'ànec, l'oca, el foie gras i totes les varietats culinàries que es poden elaborar amb aquests productes. També és una regió on hi ha moltes nous i sobretot trufes anomenades aquí el diamant negre. Val a dir que sempre que vaig a aquesta zona ho passo jo força malament, perquè això del foie gras i l'ànec a mi no m'agrada gens, però vaja, els meus problemes gastronòmics queden compensats pels atractius culturals que ofereix aquesta zona i que, si et sembla, podem descobrir.
La tòfona tampoc t'agrada?
Sí, això sí, això sí, evidentment. Però això del foie gras, l'oca, el pato, l'ànec, vaja...
Sí, sí, sí.
La veritat és que a mi em fa una mica de repelús.
Doncs sí. Escolta'm, abans, per què no ens expliques per què s'anomena Perigord Negre?
Sí, això no deixa de ser un tema més turístic que altra cosa, eh? Els francesos saben vendre molt bé el seu país. En realitat, el Perigord és tota una regió que han dividit en quatre subcomarques. El Perigord verd, pels boscos de roures i el color verd dels prats. El blanc, pel terreny de pedra calcària de la zona. El porpra, perquè recorda el color del vi i, per tant, hi ha moltes vinyes. I el negre, que és el més turístic i rep aquest nom pels boscos, que són molt espessos i foscos, i pel color de les trufes.
Val, perfecte, doncs ja ho tenim. Per on comencem aquesta ruta?
Doncs ja saps que sempre que podem m'agrada establir un campament base per, des d'aquí, fer totes les visites. He triat el, per mi, poble més bonic de la zona, que s'anomena Sarlat. Està classificat com a Vila d'Art i Història, té 65 monuments protegits i passejar pel seu nucli antic és com estar dins d'un museu a l'aire lliure. Us destaco la catedral, la llanterna dels morts, la capella dels penitents blancs i l'església de Santa Maria, que l'arquitecte Jean Nouvel l'ha reconvertit en un mercat. Per cert, segur que tots us fareu una fotografia amb dues simpàtiques oques que us trobareu en un raconet de la ciutat i que, per tant, no us dic on estan, però ja les descobrireu.
Ah, doncs les investigarem. I de Sarlat on anem?
Ens aturarem al poble de Dome, municipi fortificat i que està situat dalt d'un turó i des d'on gaudirem d'excel·lents vistes sobre la vall del riu Dordonya. Recomano deixar el cotxe en els aparcaments habilitats a peu del poble i pujar al centre en un trenet turístic que ens explicaran la història del poble.
Uh-huh. I cap on anem més? Per on seguim?
Doncs de Dome baixarem cap a baix i agafarem el curs del riu Dordonya i ens aturarem a la Roca Gajac, un poble que sembla que s'hagi excavat dins de la muntanya i que deixa tothom bocabadat. El poble va haver de ser reconstruït després de la Segona Guerra Mundial, però fixa't, l'any 1957 un gran bloc de roca es va esquerdar de la muntanya i va caure. Va destruir una desena de cases, va matar tres persones i va tallar durant anys la carretera d'accés al municipi. Tot i que el poble s'ha reconstruït, encara es pot veure la part on hi havia la roca que va caure. La Roca Gajac és també un bon lloc per fer una volta d'una horeta en gavarra, que són les barques típiques que navegaven antigament pel Dordonya.
I també ens has parlat, igual que d'aquests passejos amb gavarra, has parlat de castells, i encara no n'hem dit cap.
Sí, perquè esperava arribar a Beinat Ekatzenang, que és el poble que trobem just després de la Roca Gajac. El municipi costerut, com gairebé tots els d'aquesta zona, està presidit per un auster però magnífic castell construït a l'edat mitjana dalt de tot d'un penya-segat de 150 metres. En el seu moment va ser un dels baluards defensius més importants de França i aquí hi va lluitar, entre altres, el famós Ricard Cor de Lleó, que va aconseguir apoderar-se del castell. Al davant, a l'altra banda del Dordonya, podem veure un altre castell, el castell de Castelnou, una gran fortalesa militar.
I també ens ha dit que parlaries de coves prehistòriques.
Sí, en concret les de Lascaux, descobertes per quatre vailets l'any 1940. Per anar-hi deixarem el riu Dordonya i creuant els espessos boscos del Perigord Negre, que ja han dit que d'aquí el seu nom, ens aturarem primer fixat a la Roca Sant Cristòf, que és una gran formació de pedra calcària que fa un quilòmetre de llarg per 80 d'alçada amb moltes cavitats naturals que van ser refugi dels homes de la prehistòria i també de generacions posteriors, com a l'edat mitjana i el Renaixement. El lloc s'ha convertit ara en un museu a l'aire lliure on es pot veure com es vivia la prehistòria. I fet aquesta aturada, arribem a Lascaux, unes coves famoses per les seves pintures rupestres, igual que s'ha fet, per exemple, amb les coves d'Altimira. Per preservar les pintures que s'hi han trobat, s'han fet una reproducció a mida natural de les coves originals, amb les dues pintures més importants. És a dir, que no podem veure l'original perquè per motius doncs, de conservació s'ha fet una reproducció. Aquí ens hi podem passar, si volem, tot el matí, perquè la visita dura aproximadament unes 2 hores i mitja, 3 hores, i permet fer una immersió a la prehistòria a través de pel·lícules en 3 dimensions, espais interactius i didàctics, i sobretot entrant en una rèplica de la gruta, com us explicava fa un moment. Vaja, que si hi aneu, viureu tota una experiència anant més de 3.000 anys enrere.
Caram, doncs una bona manera d'acabar aquest viatge. Així que, Josep, moltíssimes gràcies i fins d'aquí unes setmanes.
Molt bé, fins la propera.
Dates en el que la majoria de gent està fent encara la carta als Reis, hi ha algun encantat que encara no l'ha fet, té temps, però volem parlar de tendències amb la Sònia Flotats, que ella està al capdavant de la revista de moda i tendències sostenibles. Sònia, bon dia.
Bon dia.
I m'ha agradat molt la idea de pensar en posar la carta als Reis, per què no, experiències que són absolutament sostenibles, i avui portes una persona molt adequada per parlar-ne, Venim molt ben acompanyats.
Exacte, avui vinc amb la Mireia Orozco, que és la meva sòcia en el Club Segur, que ja sabeu que el Club Segut és una experiència en si mateixa, perquè és a través d'una membresia que pots anar rebent serveis de meditació, de tractaments de benestar online, etc.
Consells per ser sostenibles, tots els sentits.
Per suposat, o sigui, això és una experiència molt xula, que ara aquí ens fem autobombo, però
sí.
Ostres, clar que sí. Que podeu regalar una membresia anual o de mitjà any o de com vulgueu al Club Segut, Segut, trobareu tot. I la Mireia, a banda, fa 20 anys que es dedica a oferir benestar a les persones a través del tractament a cabina, i és un benestar molt especial que jo crec que en algun moment hem dit sobre el well-aging.
El well-aging. Mireia, bon dia. Benvinguda.
Bon dia, Noemi, què tal?
Teníem moltes ganes de que estiguessis aquí amb nosaltres, perquè he de dir que jo sóc una de les seguidores de So Good, So Cute, i que també he anat seguint els tractaments que tu parles, un concepte que m'agrada molt, que és no parles d'anti-aging, és a dir, els anys no es treuen, perquè els anys es van posant.
Correcte, i és molt, molt bo.
Però parles d'envellir bé.
Exacte. O sigui,
explica'ns aquest concepte, aquest matís, que em sembla que és molt important.
El tema és aquest, no? De trobar-nos bé, tinguem l'edat que tinguem. O sigui, és igual tindre 30 anys com tindre 70. El tema és anar pensar en nosaltres, escoltar el nostre cos i donar tot allò que necessita, no? Tant pot ser uns moments de pausa, un massatge, escoltar-nos, no? És la mirada cap a l'interior.
És aquest mindfulness una mica que el busques, que el busquem tots de diferents maneres, hi ha diferents opcions per arribar a aquí.
Clar,
no?
I el tractament, per exemple, el tractament a cabina, el que faig és el tractament well-aging. Llavors, l'important és que quan arribes a la cabina, el primer que et dic és què necessites.
Clar, aquesta és una altra, perquè a vegades, clar, mira, posem a la carta als Reis un tractament i ens en porten un que no ens fa cap falta.
Exacte, o en aquell moment no és el primordial per tu. Sí. I clar, jo també s'ha de veure que el temps és or. Llavors, el dia que tu decideixes anar a un espai que et cuidin, o pots idealitzar molt, però en el moment present dones prioritat a altres coses i no et dones prioritat a tu. Aleshores, quan regales el benestar, és com ja és com el primer pas per escoltar-te. Llavors, és un regal molt, molt convenient.
En aquesta cistella, permetem, també hi entraria tot el que és també ioga facial, meditacions concretes...
El tema és personalitzar el màxim possible. I aleshores, si una persona ve angoixada per al seu aspecte físic o per mals d'esquena o pel seu estrès, doncs al final de la sessió doncs donem unes petites pautes perquè tu t'ho puguis fer a casa, aquests 10 minuts quan arribes de casa, o ja no dic el dia, perquè ja seria molt agosarat que et dediquis 10 minuts per tu, no?
Però estaria molt bé, eh?
Estaria molt bé, només són 10 minuts, però aquell moment del diumenge a la tarda, en comptes d'enganxar-te al sofà en qualsevol cosa, doncs, oi, mira, aviam, anem a mirar el que m'ha dit la Mireia, pues mira, pues potser una respiració, potser un massatge... Són coses molt fàcils, o gimnàsia facial, són coses molt fàcils que ens fa sentir a nosaltres mateixes, no? Mm-hmm. I llavors és un regal, regal que ens podem fer dia a dia, no només quan vas a cabina, no? Perquè això és fantàstic, però l'important és que després et dediquis temps per tu.
De fet, és generar hàbits.
Correcte, d'això es tracta, so good, so cute, és generar hàbits, i acompanyem amb aquest sentit de donem pautes i després el que diem, no em creguis, experimenta-ho. O sigui, prova-ho, fes, prova-ho i després tu decideixes si continues o no, però normalment continueu.
Jo, mira, la Mireia, quan la vaig conèixer, justament em va donar això, no?, d'anar a cabina, de fer un tractament, de que després em donés algunes recomanacions de coses a fer que vaig anar incorporant, i sí, s'han de fer 10 minuts al dia, com a mínim.
Clar,
jo les vaig anar incorporant, i així una mica també neix el Club So Good, de dir, ostres, doncs tot això anem-ho a fer-ho arribar al màxim de persones possibles, que ho pots fer amb online a través del club, i de tant en tant anar a cabina, per exemple, i completar o donar aquest reforç.
Clar, aquell push, no? Llavors hi ha clientes que venen un cop al mes, és fantàstic, però potser aquest regal te'l fas un cop cada X temps, perfecte, però després tu tens aquestes eines i després quan vols una altra cosa més, doncs tornes a venir, escolta, Mireia, doncs m'interessaria o reforçar el que ja estic fent o mirem una altra cosa, no? I com sempre la meva pregunta és, què necessites avui? Llavors inclús pots dir, mira, és un massatge, i l'altre dia que em van dir, és que fas massatges meditatius, no? Perquè poses, depenent què, doncs poses música especial per aquest moment, i llavors és entrar i deixar-te portar també.
Deixar-te portar, perquè segurament el teu ull ja veu què és el que necessita una mica aquella persona,
exacte,
que tens davant, no?
Exacte, o sigui, és confiar,
i a més és el que dic, que a través de So Good, So Cute genereu aquests hàbits també de la mà de la Mireia i la Sònia, i en el cas de la Mireia molt concretament amb aquest tema, no? Aquestes experiències que t'ajuden a meditar, a relaxar i a dimensionar el temps, perquè anem tan passats de voltes que jo crec que posar la llista a la carta dels Reis, una mica de temps per tu.
Temps per tu, és això.
És fantàstic.
Que bonic.
Ah, que sí?
Sí.
Doncs va, animem tots a escriure, nosaltres també. A la carta dels Reis. Doncs, senyores, moltíssimes gràcies a totes dues, Sònia Flotats i Mireia Orozco. Ara sí, moltíssimes gràcies.
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 La primera pedra, amb Noemí Polls.
Parlem de ciència, ho fem de la mà d'en Jesús Porroy, emprenedor biomèdic. Jesús, molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlem avui de la investigació, que sempre ho fem, tan necessària, però, clar, tot necessita un finançament.
Sí.
I el finançament, doncs, qui ho
això
paga,
qui
tot
paga.
Això?
Sí,
això qui ho paga?
Això
aquesta seria la pregunta, eh?
Clar, a veure, és una pregunta...
Que es fa tot arreu,
social,
en tots els àmbits.
Sí, a tot, sí.
Sense diners no fa res.
Això com es paga, sí, perquè no és obvi, i clar, segons quina sigui la resposta, pot tenir unes implicacions unes altres, no? Llavors, la recerca, així en general, recerca bàsica, la recerca es paga a tot arreu i de manera molt majoritària amb impostos.
Perquè, de fet, s'esposa que és un paper públic, per tant.
Sí, es considera que és un coneixement que s'ha de generar i que és important que es generi independentment de cap a on vagi tot això després, i per tant, òbviament les universitats públiques, però els centres de recerca, els hospitals, tota mena d'institucions de titularitat o de gestió pública que es financen amb impostos, fan recerca, i llavors d'allà surt la immensa majoria del pressupost de recerca aquí i a tot arreu. I els països que són capdavanters en recerca, els Estats Units, el Regne Unit, tenen unes dedicacions molt importants dels seus pressupostos a la recerca. La recerca en general, sense més consideracions.
En aquí no anem tan bé, suposo, no?
Aquí tot és millorable, però en realitat on és més millorable del tot és amb l'aportació privada, perquè en aquests llocs que t'he dit i en d'altres, un altre component molt important de la recerca és el finançament privat. I el finançament privat normalment té dues vessants. Una és el finançament privat sense ànim de lucre, tot el món de les fundacions i les donacions i la filantropia, així en general, en diferents formats, però així, etiqueta general filantropia, que, de nou, als Estats Units és superfort i a altres llocs també és molt fort i són coses molt, molt habituals, aquí no tant. I després hi ha, òbviament, la recerca que es finança per empreses amb ànim de lucre. I aquí està clar que les empreses que tenen una base tecnològica forta, les farmacèutiques, és clar, però les de tot el món de les enginyeries i les energies, les telecomunicacions, hi ha un munt d'empreses que per necessitat han
per
de
sobreviure,
descobrir, perquè si no, clar, no es queden enrere. Llavors, les empreses grans i les mitjanes també, les petites com poden, dediquen uns diners a fer recerca. Moltes vegades és recerca que es fa internament, a dintre de l'empresa, i quan jo vaig treballar fa més de 20 anys amb una empresa farmacèutica d'aquestes molt grans, clar, els equips de recerca eren enormes, eren brutals, hi havia uns pressupostos enormes per recerca allà dintre. Això ha canviat, però tot i així hi ha empreses que per la seva naturalesa han de tenir molta recerca dintre, però també moltes vegades clar, no es pot tenir tota la gent talentosa a casa, llavors el que es fa és finançar recerca a fora, a grups universitaris, a grups clínics, a altra gent, i es finança recerca. Llavors, això a casa nostra està una mica més...
Sí que hi és, però és més fluix.
Quan li poses algun cognom al darrere de la recerca, llavors és quan entren altres consideracions. És a dir, a veure, cap a on volem anar com a societat a mig termini, ja no dic a llarg termini, però jo què sé, a 5 anys vista, 5, 10 anys vista. I llavors veus que hi ha una sèrie de problemes que en part, no únicament, però en part, la solució és tecnològica, com a mínim, en part. I llavors...
De fet, ho hem vist amb la pandèmia, evidentment.
Sí, clar, això, òbviament, sí, perquè les vacunes no surten del no-res, surten de molta feina prèvia, que era feina, no diria fons perdut, però sí feina, diguem, sense un calendari concret.
Mm-hmm. Està clar que la recerca necessita finançament i avui
sí.
Hem volgut saber
no hi ha dubte.
Exactament d'on venia aquest finançament i, per tant, tot això qui ho paga. Doncs amb aquest tema ens hem quedat avui. Ben aviat seguirem parlant d'altres temes que envolten el món de la recerca. Moltíssimes gràcies, Jesús Porrey.
Fins una altra.
I com sempre, els dissabtes, nosaltres reivindiquem la gran pantalla de la mà del Joan Maria Morros. Joan Maria, bon dia.
Bon dia, què tal?
Ens agraden el cinema?
Sí.
I què? Què ens proposes?
Menjar?
M'encanta.
T'agradaria fer un menú sofisticat?
Home, fantàstic.
Amb una illa, diguem-ne, una miqueta apartada de la plataforma continental, amb uns convidats molt exquisits i amb un dels millors chefs que hi ha al món?
Sí.
Sí?
No crec que ningú digués que no.
No crec.
Jo crec que no. Oh, sí?
A veure. No. En principi seria que no. El que passa que després et trobes amb coses que són una mica especials.
Is that gonna fit everyone?
Easily. 12 customers total.
How do they turn a profit?
$12.50 a head, that's how.
What are we eating, a Rolex?
It's one of his classics.
you have to try them out.
La pel·lícula es diu The Menu, el menú, i a veure, el plantejament seria aquest, és a dir, hi ha un restaurant que està en una illa a la qual s'hi ha d'arribar amb un vaixell, en re, en molt poc temps, eh? Però està suficientment apartada, i hi ha una llista d'espera que és bastant, bastant important. Quan arribes allà t'ensenyen tot el que hi ha, quin és el procés on duen a terme la preparació de la carn que després es menjarà, quins són també les diferents preparacions, i entres al restaurant i a partir d'aquí ja comences a veure una cosa una mica estranya.
Mm-hmm. A la cuina?
No. La cuina i el menjador estan tots junts, és a dir, des del lloc on menges, que té unes vistes espectaculars cap a la badia. Més que paradisia que això, és a dir, espectacular, molt, molt, molt gran tot plegat, molt net, la cuina la tens allà mateix, hi ha un equip d'una vintena de cuiners i davant hi ha el que tots només hi diuen el xef. No sabem el seu nom, com a mínim al començament de la pel·lícula. I a partir d'aquí et van presentant els diferents plats.
Passarem por? Inquietant.
No sé si després t'hauries repensat i diries que no hauries acceptat potser aquesta... o la invitació de la persona que t'ho ha demanat, o bé fet una llista d'espera de tant temps per anar cap a aquest restaurant. Tot és exquisit, està tot molt ben preparat, és a dir, arriba un moment que sembla que el que estàs menjant són totes les olors i tots els sabors que hi ha dins l'oceà, això és el que ell aconsegueix, però les coses hi ha un moment que agafen un camí una miqueta diferent.
Ben resolta?
Sí, està bé. En Fines està molt bé, és a dir, la cara de xef una miqueta especial la clava, i t'haig de dir també que la Taylor Joy també està molt bé en aquesta pel·lícula.
Escolta, doncs ja tenim pel·lícula.
I després tu acabes de pensar. Sí.
Doncs mirarem la pel·lícula i anirem al cinema. Demà, sèries televisives.
Sí, que aprofitarem que estem a la recta final del Mundial, setmana que ve, que és l'última, i parlarem d'això.
Vale, perfecte. Doncs escolta, fins demà.
Fins demà.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Jordi Ramos, crec que m'he de confessar, també fan d'aquesta cançó.
Sí.
Molt.
Bueno, no estàs sola.
No estic sola.
No estàs sola.
Que bonic.
És veritat.
Sí, oi? Tu també t'hi sumes o no?
Sí, sí. No, no, reconec que jo des del principi em feia gràcia, no era la meva preferida i encara, ni encara ho és, però bueno, és evident que posa RAC 105 i la sentiràs constantment, i la posa a internet i la veuràs per tot arreu. Per això, entre altres coses, porto aquest missatge a tots vosaltres, tots els fans de Rosalind. Sapigueu que la veureu demà. Demà l'Eurovision Junior, que és demà. Recordeu que comença a les 4 de la tarda, que s'emetrà per Televisió Espanyola, i ella serà una de les dues actuacions que hi haurà a l'entreacte mentre la gent pugui estar votant.
Doncs valdrà la pena.
Fem una petita guia per anar ben preparats?
Sí, senyor.
Doncs, si et sembla, començo aclarint que Rosalind hi serà, ella, perquè va ser la representant d'Armènia a l'Eurovisió, i la Júnior la fan a la capital d'Armènia, després que l'any passat guanyés aquest tema de Malena. Sí, sona... Jo la veig molt de bar de còctel.
Una mica sí. Encara n'hi ha, oi, de bars de còctel?
Sí, home, i tant, però si el millor del món està a Barcelona i és de còctel.
Sí, ho sé.
Hi has d'anar.
Ja fa temps que no surto.
Evidentment, Malena també actuarà, serà l'altra actuació d'aquests entreactes, però si anem als concursants, l'espanyol és un valencià de 11 anys que es diu Carlos Higes.
Estàs ballant, estàs ballant, Jordi Ramos.
Saps què passa? Que han fet un challenge per TikTok i per Instagram, saps? Amb una coreografia, i estic tan fart de veure-la que...
Te la saps?
No, encara no, però podria posar-me i, si més no, el sucedari potser m'acabaria sortint. Sí que és veritat que jo trobo que és una bona aposta de Televisió Espanyola. Crec que és una cançó prou moderna, urbana, ben produïda, i que, bueno, qui sap, no? Pot arribar a seduir i fins i tot apuntar-te a fer el challenge.
Ah, mira, doncs qui sap, però té opcions? Quines opcions té?
A veure, sí que en té, perquè a les enquestes no està mal posicionat. Però deixa'm aclarir dues coses molt importants en aquest sentit. La primera és que aquí els vots van per internet, no hi ha telèfon ni jurat, i cadascú pot votar al seu propi país. Llavors, de manera falta que algú es mobilitzi especialment. I després també cal tenir en compte que pel júnior no hi ha apostes pel tema de la protecció de menors. Per tant, no tenim aquelles guies que acostumem a tenir amb els altres. Ara bé, pel que fa a les enquestes, et recordo que la gent és fan de la festa. Get ready for la festa.
Decidir que la festa ens la fèiem nostra perquè dèiem, havíem decidit que era catalana,
tant,
no?
Clar,
una mica
sí.
Catalana, italiana i catalana, escolta, m'es donen les mans.
Bueno, encara que ella sigui dels Països Baixos, estigui l'una, tingui 12 anys i digui que és italià, però
no és una
mala divertida.
Sí, senyor.
Sí, també pinta bé Georgia. Al tanto, perquè amb aquesta cançó, perquè Georgia ha guanyat 3 cops el festival infantil i les 3 vegades ho ha fet amb temes del mateix compositor, que és el mateix d'aquesta I Believe.
Doncs té molts punts, no?
Per això ho dic, tinguem-ho en compte. La nena es diu Mariam Bigbaba i té 11 anys, també. Fixa't en el so de les cançons, eh? Molta gent té denostat Eurovision Junior i, francament, cada cop té un so més
un
adult.
Nivell, sí, sí, un nivell molt alt, no?
De fet, tampoc podem oblidar que fins fa uns anys Eurovisió estàndard, la normal, la d'adults, sí, diguéssim, també hi actuaven nens. Va ser a partir d'un moment que van decidir dividir-los i per sota de 16 anys. L'any de Salomé, per exemple, hi havia un nen petit que va venir a Espanya a participar. Mm-hmm. Però bé, ja et vaig dir que també havia seduït, seguint amb altres cançons, el Regne Unit.
Doncs mira, et diré que no sé si m'acaba, eh?
Doncs mira, una menys per votar. Canta un instagramer.
Que pràctic.
Clar, 13 anys, es diu Freya Sky, que és molt fan de musicals, i canta aquesta cançó que es diu Lose My Head, que és a perdre el meu cap. Va, una altra de les favorites és Irlanda.
Cantada en irlandès, no?
Sí, exacte, totalment cantada en irlandès.
Sona diferent, eh?
De fet, l'Eurovision Junior obliga a que hi hagi com a mínim una part cantada en el teu idioma.
Està molt bé.
Però en aquest cas està cantada completament en irlandès, cosa que a Irlanda no és del tot habitual. A més, si t'hi fixes, té un punt celta i un rotllo inspiració medieval, també, no?
Sí, sí.
La representant en aquest cas ve del Got Talent d'allà, té 12 anys, es diu Sophie Lennon, i ella diu que és cantant, ballarina i també actriu. Vull dir que, en certa manera, ja intenta, almenys en el videoclip, suposo que l'actuació, quan la veiem en directe també, doncs explorar totes aquestes coses que ella fa amb aquest punt.
Amb tota l'actuació. No serà interessant de veure també, sí senyor.
Exacte. Escolta'm, vols sentir per això la gran
home,
favorita?
Home, ho estic esperant, Jordi Ramos.
Doncs si es compleixen els pronòstics, no es mouran gaire, perquè és la mateixa Armènia. Dance, 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 és que és la més urbana de tots, té 14 anys, també potser és la més adulta de totes les cançons que estem sentint. Ella es diu Nare, i la veritat és que des que va sortir ja està ple de gent pels puestos que la veuen amb el trofeu.
Pels puestos.
Ho sabrem demà.
Demà
a les 4 a Televisió Espanyola.
Exacte, allà tenim la cita i segur que ho comentarem,
sí,
també.
Oi tant, per favor.
Home,
recorda
tema,
que pots votar.
Ah?
No, doncs que mira, pots, no, has de votar.
Has de votar. Doncs aquí posem el punt final amb aquest tema que ara escoltem i creiem que és la cançó més urbana. Jordi Ramos, moltes gràcies. Nosaltres agraïm també la Marga Ortuño, Dani Simón i Pau Canyes, com sempre, per ajudar-nos a fer el programa. Ens veiem la setmana que ve.
I tant.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.